que a més, Macià, no sé si convindreu això, és un dels pocs, dels darrers líders romàntics que ha donat Europa. Sí. Lideratge romàntic, vull dir, entès amb la seva dimensió. A més, tampoc és que fos un gran orador.
No.
Deia jo de... No, o sigui, jo quan vaig per Catalunya, per què he de parlar si ja em veuen?
Ja em veuen. Però era un home que tenia la capacitat... Ell podia fer un discurs davant d'un menestral i un burgès i els dos pensaven que deia Macià el que els interessava a ells. O sigui, era un home amb un magnetisme impressionant. I tu dius això, l'últim heroi romàntic, després del judici de París, l'Henri Torrès i tal, el van qualificar com el cavaller de l'ideal.
Sí, sí.
Com aquells ideals romàntics d'abans, eh?
Sí, 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 és aquest porte. I quan vas a les Borges Blanques, que és el centre d'interpretació de la seva figura, absolutament recomanable.
I tant.
Molt ben treballat i molt ben... I et veus, la dimensió del personatge, quan els meus avis em parlaven de l'avi Macià, no? Vull dir, és increïble, això.
I Companys?
Companys?
No té aquesta dimensió?
Companys... Sí, home, Companys té una dimensió. A més, és un president màrtir, si ha d'afegir això.
Sí, sí.
A més, jutjat dues vegades per la seva presidència a la Generalitat.
Efectivament.
Un amb més sort que l'altre, dissortadament.
I desenes de vegades a la presó. És un home amb una vida apassionant. Jo crec que és una gran figura de Companys. Eh?
Fos una figura nord-americana i segurament li haurien fet una sèrie, una pel·lícules, etc. Perquè mira que en tenim de personatges d'aquests, aquest país. Que la història no és avorrida, afortunadament.
No.
Mira, jo us he portat avui una qüestió, perquè ara estem parlant... normalment a les tertúlies, etc, sempre es comenta això, no? El cost que té el conflicte o el procés,
sí,
o el cost que té els judicis, el cost que té els judicis als líders independentistes, etc. Doncs sí, certament tenen un cost econòmic. I què és el que us porto avui? Us porto una curiositat que em va costar una mica trobar-ho, però gràcies a en José, que és un encantador cap de tota la logística del Consell General de Poder Judicial, m'ha ajudat a furgar els arxius del Tribunal Suprem durant l'època del judici del procés i després, posteriorment, que ens hem anat acostant per diverses causes, perquè n'hi ha encara unes quantes, i vam poder furgar el que eren les actes de les juntes de govern del Tribunal de Garanties Constitucionals que romanen en poder del Tribunal Suprem. És una qüestió absolutament divertidíssima, perquè veus com evolucionava dia a dia un tribunal que era de nova fornada. És a dir, un tribunal nou, venint de... O sigui, que fos el Tribunal Constitucional de l'època de la Segona República, que s'havia d'anar forjant i s'havia d'anar constituint i construint a poc a poc, i en aquestes reunions era on es veia les ordres de compra, quin personal s'agafava, qui podia opositar, qui no, veus el nepotisme, com compraven la biblioteca, quins tipus de volums compraven, etc. Fins que arribem a l'estiu de l'any 35, que és quan comencen a haver-hi les discussions perquè per primera vegada han de fer un judici oral d'unes dimensions mediàtiques brutals, que és el judici al govern de Catalunya, presidit per Lluís Companys després pels fets de l'octubre del 34. I aquí és on comencen a rondinar, perquè diu, escolta, nosaltres aquella època el tribunal tenia un pressupost d'1.400.000 pessetes de l'època. No faré la típica trampa de fer la conversió en euros.
No, perquè no servirà.
Exactament. No,
perquè tot això... Perdem diners.
Eren molts diners. 1.400.000 euros d'aquella època.
No.
Era molt de pasta.
Molts diners.
Això sí. Era pasta cansa de debò. I els homes comencen a preocupar-se, dic homes perquè, expressament perquè... disordenament no hi havia dones.
No ha canviat gaire,
No ha canviat gaire. En el Tribunal del Procés n'hi havia una de dona, d'acord? I en aquest cas, res, zero. En qualsevol cas, les juntes de govern es van reunint setmana a setmana perquè van veient la dimensió del judici, les places que es demanen, el número de testimonis, els taquígrafs que fan falta, i clar, se'ls va el pressupost. Se'ls va el pressupost i cada dia, des del 21 de juny, contínuament cada setmana es van reunint per enviar cartes al ministre d'Hisenda perquè els doni més diners. Per exemple, hi ha un acte que el que demanen és que per la causa contra los consejeros de la Generalitat de Catalunya han d'aprovar i demanen acordar interessat al Ministeri de Justícia que faci el favor d'inglesar-li 8.000 pessetes per pagar les dietes i les despeses dels testimonis. Vull dir que després dels testimonis que, per exemple, van venir de part en el judici del procés, s'ho van pagar ells de la seva butxaca.
Ah, clar, ara funciona així, això.
Ara funciona així. Ah. Els guàrdies civils que van venir, tal, no perquè eren en funció d'una acusació i de l'obediència de vida, que això ja s'entén entre dins la normativa. Però És curiós com van reclamant poc a poc, ara demanen 25.000, posteriorment el dia següent demanen 25.000 pessetes més perquè hay que atender les necessitats de l'edificio per a tal qual tarea, la qual cosa demanen que es tapissin de noves mobles, que hi hagi mobles, que hi hagin làmpades noves, que al porter se li ha de donar més diners perquè fa hores extres, el porter del tribunal, que és el que ha d'obrir constantment i anar vigilant, etc. Finalment, jo he arribat a un escandall, perquè no hi són totes aquestes actes, no? Que hi ha un pressupost, el que he pogut recollir d'aquí, que s'enfila cap a les 100.000 pessetes de l'època. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Aquest com musical encara
sí, més. Tenim present que, clar, això és el cost afegit. És a dir, el que costa les dietes dels testimonis, el que costen les làmperes, el que costa posar-hi, el que costa les hores extres dels taquígrafs, el que costa la contractació de nous taquígrafs, perquè parlarà molta gent i es cansarà més aviat, i per tant això s'han d'anar rellevant i anar canviant tots aquests sistemes. Per tant, això entraria dins és un cost absolutament extraordinari que obliga a les juntes de govern a anar a mendicar i anar a fer, en diuen ells, a fer el pedigüeño constantment al Ministeri de Justícia, al Ministeri de Hisenda, perquè es pugui cobrir les despeses d'aquest judici que va acabar en 30 anys de presó. De fet, jo crec que és una xifra màgica aquesta 30, ara són 30.000 euros de multa, ara són 30. Mm-hmm. Abans eren 30 anys de presó, una cosa s'ha guanyat, no?, amb això.
Quina tradició més curiosa, aquesta dels polítics catalans i dels presidents de la Generalitat amb la justícia.
Sí, sí, bueno, amb els presidents és pallassos. De fet, avui a Manresa hi havia un acudit que diu la diferència entre un president INDP i un pallasso INDP són 4 mesos d'inhabilitació. En qualsevol cas, el pressupost que se'ls va disparar en aquest cas, i això sí, recull de les actes que, afortunadament, totes aquestes despeses que es van invertir en aquella època, perquè era un tribunal en construcció, ja van servir per quedar-se, ja van quedar per la posteritat, per si de cas s'havia de tornar a jutjar un altre, no només un Consell de Govern, sinó, per exemple, no sé, imaginem gent d'un Consell d'Administració de Bankia, no sé, coses d'aquestes.
Què dius? Em vas a parar.
En qualsevol cas, i bé, i us porto una altra coseta.
Portes si tinc, moltes coses,
si tinc una miqueta de temps,
ve carregat, sí.
Breument, perquè són discos sol·licitats indirectament. La gent deia, home, és que, escolta, m'has parlat molt d'espies, has parlat del Sherlock Holmes a Barcelona i tal, però aquí també vam tenir grans assassins històrics que van venir a visitar Barcelona. Home, què voleu dir?
Assassins històrics?
Assassins històrics. Home, tothom recordarà Jacques l'Esbudellador.
Home, sí.
Doncs sabeu que Jacques l'Esbudellador va ser a Barcelona?
Ai, calla.
Ostres.
I li van dir Jaume. Jaume l'Esbudellador.
Jaume l'Esbudellador.
Déu-n'hi-do. De fet, em van detenir un i tot. És una història molt curiosa que han recollit una sèrie amb una col·lecció que es diu Agente Provocador, d'editorial La Falguera, que fa un recull de quan va aparèixer Jack l'Esbudellador, el llibre és en castellà, que es titula Jack el Destripador en Espanya, i recull una sèrie de documents i cròniques que es van anar publicant d'aquella mena de histerisme col·lectiu del començava a ser el periodisme de masses molt incipient, no del tot incipient, sinó que ja començava a ser, ja bullia. I què va passar? Doncs el setge que el tenia sotmès a Escolta al Llarg va fer créixer la llegenda que ja que el desbudellador havia emigrat cap a l'estat espanyol. I, de fet, es recullen diversos episodis de diversos diaris provincials de l'època que es recullen diversos sospitosos, fins i tot algunes detencions i alguns noms com, per exemple, el Ferrol, el Jack l'Esbudellador, que presumptament van detenir, era Jack el Gaitero. És que res, perquè en comptes de dir-li...
Amb modificacions territorials.
Exactament, la modificació era que li deien Piper, tot el de Riper, imaginem, i per tant li van posar el Gaitero.
Però no era ell, no l'era.
No l'era ell. Bé, de fet, no l'era ell. Aquí t'he portat uns quants dibuixos de qui era i com podia ser. No es pot veure, perquè això és ràdio.
Però fixa-t'hi. No, però ara el Pau et farà una foto i ràpidament cap a xarxes.
Dono fe, que és impressionant,
eh? Aquest era el Jaume.
Però això és de la mida dels tabloides, dels diaris.
Sí, és una rèplica d'un tabloide.
Mida llençol.
Aquest era el dibuix que va fer del Jaume, el suposat Jack l'Esbudellador, que va estar a Barcelona, segons l'àlbum de fotografies del gabinet antropomètic del Govern Civil de Barcelona, que existia aquella època. Això és la investigació que es va trobar del que podria ser els diversos Jack l'Esbudellador que es van passejar per Alcoi, per el Ferrol, per Madrid. A Madrid va aixecar autèntiques passions. D'acord? També el van tenir a València, a Pontevedra i a Màlaga i a Huelva, fins i tot. A Huelva en van tenir un. De...
Ja per Nil, no?
Exactament, el tio ja sabia on anava, ja, el pàcaro. De tota manera, sí que la gran pista que van tenir va ser que la frontera francesa el van arribar a detenir cap a l'any 1800. 89, que el van detenir un sospitós, i ho recullen les cròniques de l'època, que en col·laboració amb la policia britànica el van poder enxampar a la frontera una persona de porte distinguido que tenia la pista que podria ser la persona que les seves característiques físiques es podien assemblar més al que deia la policia britànica que podia ser el Jack l'Esbudellador. De fet, la policia britànica va col·laborar amb la policia espanyola de l'època, el van detenir, però finalment el van deixar anar per manca de proves, i diu la llegenda, que això ja s'ha d'agafar una miqueta més amb pinces, que com que no queda gaire clar, sabeu allò, si era esquerrà o era dretà, sembla ser que si sí, Jack l'Esbudellador era esquerrà, es veu que el que havien agafat era dretà, i per tant no hi podia ser.
No.
En qualsevol cas, va ser tota una història. Ja sabeu que el Jack l'Esbudellador presumiblement va estar a Barcelona i va actuar al barri actualment del Raval, d'acord, el xino que en dèiem a la meva època, i que es deia Jaume. O sigui, que si veieu un senyor amb barret de copa que es diu Jaume i amb una mena de davantal d'aquests de cuir... No sé, no.
Comencem a córrer, no?
Sí. No, després no digueu allò. No, pobre, si sempre saludava.
N'hi havia de personatges així foscos, en aquesta zona de Barcelona. La vampira del Raval, també. Ho dic perquè ara m'hi has fet pensar, perquè crec que és la setmana vinent que s'estrena la pel·lícula que ha fet en Lluís Danés, que es titula La vampira de Barcelona, perquè no la inscriu només en el barri del Raval, sinó de tota la ciutat. Però vaja, surt d'aquests carrers, també.
Exactament. De fet, en aquest llibre hi surt reflectida que era l'època que també es van els bevedors de sang, les bruixes postmodernes, diguem-ho així, i també la vampira del Raval, que finalment sembla ser que tot era una història una mica flonja, una mica... Història, en diuen, de Setmana Santa. Això en premsa es diu molt. Que per Setmana Santa no hi ha notícies.
No n'hi havia, abans. Ara portem uns anys que sempre hi ha notícies.
Ara cada dia hi ha notícies.
Ara sempre, però abans les notícies era que, ja sabies que es moriria Jesucrist, no? Però ja ho sabíem tots. I per tant, tot coincideix, i és quan fas més l'esbombo, no?, d'aquella notícia, i finalment sembla que els ossos que van trobar eren de conills, perquè... Bé, hi ha un historiador que hem investigat molt, i és molt distret, i de fet a la casa hi han rutes de turistes que hi van a la casa del vampir del Raval, i la senyora que ara hi viu s'ho mira al balcó i diu, però si no, no tinc res a veure, senyora.
Doncs bé, si no, al cine és a veure la pel·li del Danés. Ara que parlaves d'ossos de conill, caps de porc?
Sí, senyora.
Quants?
26.
26 caps de porc.
Tirar 26. Quina logística que tenen, eh? Van anar comprant els caps de porc durant 3 setmanes als mercats.
Què dius? 3 setmanes guardant caps de porc?
No, perquè això normalment no hi és, un cap de porc.
Què fas amb un cap de porc a la nevera?
El posa al congelador i ahir el van tirar. I escolta'm, es manté. Escolta'm, el porc, com a ex-treballador d'escorxador, si el tens una setmana penjat, és fantàstica, la cara et queda perfecta.
Va, però aquesta ja no, perquè l'han tirat contra...
No, aquesta ja no, aquesta ja... No és un pop. Un porc és un porc, eh? I van bé els cops.
Ostres, i què se n'ha fet? Res, no? Escombraries.
Escombraries, tot això, escombraries. I vaja, jo crec que quedarà com la performance una imatge més. Una imatge més d'aquestes que anirem passant.
Que anirem acumulant,
Anirem acumulant.
Molt bé, Quico, doncs apa, ja pots plegar els teus llençols.
Moltíssimes gràcies, ja ho veus.
Que portes per aquí, Jordi Creus, moltes gràcies.
Un plaer.
Bon dia, tots dos.
Bon dia.
Ara tornem.